El pròxim dilluns, l'Hospitalet comptarà amb una nova línia de bus metropolità, la M15. És de titularitat de l'AMB i estarà gestionada per l'empresa Moventis. La finalitat de la seva posada en marxa serà reforçar l'alta demanda que actualment es concentra en les línies M12 i M14. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquesta nova línia d'autobús que començarà a operar a la ciutat el proper dilluns. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Els paradistes de la part exterior del mercat de Santa Eulàlia demanen mesures perquè s'acabi amb els robatoris que pateixen des del mes de desembre. Denuncien robatoris d'aparells d'aire condicionat i canonades. Ahir al vespre, Mossos i Guàrdia Urbana van detenir un home per presumpte delicte de robatori amb força. Arriba a la Farga Centre d'Activitats la 12a edició d'Expo Sòlidos, el Saló Internacional de la Tecnologia i el Processament dels Sòlids. Fins dijous hi seran presents les marques líders del sector que donaran a conèixer les darreres novetats. I en esports ens centrarem en l'Hospitalet Atletisme, que afronta una nova temporada amb il·lusions renovades, amb una plantilla competitiva preparada per al gran objectiu col·lectiu de la temporada, mantenir-se a la Divisió d'Honor. A partir del pròxim dilluns es posa en marxa la nova línia de bus metropolità M15. La nova línia, que és de titularitat de l'AMB i que també estarà gestionada per l'empresa Moventis, vol reforçar l'alta demanda que actualment es concentren en les línies M12 i M14.
Dilluns vinent, l'Hospitalet comptarà amb una nova línia de bus metropolità. La nova M15 connectarà Cornellà des del centre comercial Esplau i l'estadi de l'Espanyol fins a l'illa Diagonal de Barcelona, creuant l'Hospitalet. Dins la ciutat, la nova línia travessarà els barris del centre i de Sant Josep per l'eix de Carrilet, carrer Barcelona i Enric Prat de la Riba. Un tram que coincidirà amb el de la M12, una línia que registra un ús molt elevat. Amb una freqüència de pas de 10 minuts, la nova M15 permetrà redistribuir l'alta demanda que es concentra en aquest sector.
Me parece bien porque la verdad es que las líneas van bastante mal, van muy llenas, con lo cual que hagan una nueva línea que ayude un poco en el mismo trayecto, pues los autobuses irán menos llenos y pasarán más seguido. Me parece muy bien.
Millor, millor, porque tenemos un problema amb la línia M12 que em penso que falta freqüència.
Mejor pues, porque así ya no, uno no espera tanto tiempo en las paradas, ya que siempre tardan un poco en pasar uno tras otro.
Yo, que llevo cogiéndolo 2 años casi, se ve que cada vez el bus va mucho más lleno.
A mí me conviene, a mí me parece espectacular. A la hora que salga, por ejemplo, que espero un poco la M12, a lo mejor no voy a esperar mucho.
A l'altura del metro de la Torrassa, la nova M15 deixarà de compartir el recorregut amb la M12. Des d'allà s'enfilarà per l'avinguda del Torrent Gornal, amb noves parades que donaran cobertura als barris de Collblanc-Torrassa, La Florida i Pubilla-Cases. A partir de la rotonda dels Jardins de Maria Montessori, tornarà a coincidir amb una altra línia ja existent, en aquest cas la M14, per entrar a la Diagonal de Barcelona per la zona universitària. Al llarg del seu recorregut, la M15 connectarà amb els ferrocarrils de la Generalitat, el tram baix i les línies de metro L1, L3, L5, L9 i L10. La línia estarà gestionada per Moventis. Precisament, l'empresa acumula diverses sancions i queixes dels usuaris per irregularitats en el servei de la M12 i l'M14.
Yo noto que de unos años ahora el servicio ha empeorado en general. Espero que funcione bien. Si hacen una mejora, pues que vaya bien.
Si va a funcionar otra línea, pues me imagino que se va a mejorar, ¿no?
Pues que a veces el bus pasa cuando quiere y cuando no le toca, pero bueno.
A lo mejor pasan 2 seguits, que pasa un cada mitja hora.
Vamos a ver qué pasa con la nueva línea. Confío hasta el momento y ojalá que vaya bien.
D'altra banda, la línia L21, que connecta Bellvitge amb Sant Feliu, incorporarà noves parades a l'avinguda Ramon Frontera. A més, es milloraran les freqüències de pas de la L82 i L85, que uneixen l'Hospitalet amb el Baix Llobregat.
I continuem parlant de mobilitat, en aquest cas del transport ferroviari, perquè avui encara s'estan produint algunes cancel·lacions i retards i només circulen el 80% dels trens previstos a Rodalies. Ahir a la tarda els sindicats majoritaris van arribar a un acord amb el Ministeri de Transports per desconvocar la vaga a tot el sistema ferroviari i que estava prevista fins dimecres, però les limitacions de velocitat, els trams que s'han de fer per carretera i les conseqüències de la vaga d'ahir han provocat afectacions. A primera hora d'aquest matí alguns trens no eren a les capçaleres i alguns maquinistes no havien rebut a temps les programacions dels serveis. A més, els sindicats minoritaris continuen la vaga fins dimecres, ja que consideren insuficient l'acord amb el Ministeri.
Per nosaltres això passava per prendre decisions respecte a la millora de les infraestructures, a la inversió real en totes les infraestructures que tenen aquesta necessitat, en donar d'un parc de trens que tinguin qualitat suficient pels ciutadans i un important ingrés de personal ferroviari tant a Renfe com a DIF.
I on també hi ha protestes és entre els professionals del sector educatiu que demà estan cridats a la vaga. La Generalitat ha publicat avui l'ordre de serveis mínims que estableix un docent per cada 3 aules en infantil, primària i secundària, un 33% de la plantilla a les llars d'infants i un 50% a l'educació especial i pels serveis de menjador, acollida o extraescolars. Uns percentatges que sindicats com vostè consideren abusius. Entre els motius de la vaga estan aconseguir un augment de les retribucions i diverses millores com ara la reducció de la ràtio, dotar de més recursos l'escola inclusiva, alleugerir la càrrega burocràtica, millorar l'estabilitat de les plantilles i establir currículums negociats i consensuats amb el personal educatiu.
Primer, la data de l'11 de febrer, que serà un èxit perquè estem veient com els centres de professorat està cremat i està disposat a sortir al carrer, però això només és el principi, és el primer pas d'una lluita que veurem. Estem en un pols amb el departament i o ens comencen a oferir alguna cosa seriosa o seguirem amb les mobilitzacions.
Els paradistes de l'exterior del mercat de Santa Eulàlia demanen mesures perquè s'acabi amb els robatoris que pateixen des de desembre i que ja els han tret 8 aparells d'aire acondicionat. Ahir al vespre, Mossos i Guàrdia Urbana van detenir un home per presumpte delicte de robatori amb força.
Ahir al vespre, els Mossos d'Esquadra, amb un operatiu amb la Guàrdia Urbana, van detenir un home al mercat de Santa Eulàlia. Una trucada al 112 va alertar de la seva presència al sostre de l'equipament mentre intentava robar un compressor d'aire condicionat. Guàrdia Urbana va accedir al recinte a través del bibliomercat fins a localitzar l'autor. Aquest, però, no ha estat un fet aïllat. Els paradistes de l'exterior del mercat denuncien que des del desembre han patit diversos robatoris.
D'aparells d'aires acondicionats de la part exterior del compressor que estan situats aquí al sostre del mercat, de manera que fins a... ho han fet els lladres, l'han robat, han vingut com 4 o 5 vegades diferents.
Els han robat fins a 8 aparells d'aire condicionat i 3 canonades de coure d'aigua, 2 de les quals encara no s'han reposat i que mantenen 2 parades sense subministrament. A la Merceria, per exemple, en un robatori els van treure l'aire condicionat i en un altre se'ls hi va inundar la parada.
Van tallar els conductes, però l'aigua estava oberta. Llavors, tot el que és l'aparador, inundat, gran part de la botiga, bueno, gènere perdut, en fi. És com si això fos Fort Apache i ens ataquessin per totes bandes. Estem una mica espantats.
Per això demanen més seguretat i que es posi fi a aquests robatoris.
És a dir, que no és un que han detingut, que són uns quants, i que de moment la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra no han sigut capaços d'aturar aquesta onada de robatoris. Ni l'Ajuntament, de moment, tot i que tot són bones paraules i tot són bones intencions, però no han pres cap mesura dissuasòria perquè no torni a passar això, com per exemple posar càmeres, com per exemple blindar tot aquest espai exterior perquè no s'hi pugui accedir fàcilment.
Per la seva banda, Guàrdia Urbana ja estava mantenint un dispositiu preventiu a la zona amb agents uniformats i de paisà. Ara s'investiga si el presumpte lladre és l'autor també de la resta dels robatoris que han patit durant aquests mesos.
I parlem ara d'una altra actuació policial a l'Hospitalet, en aquest cas en un establiment del carrer Tecla Sala, al barri del Centre, dins el marc del Pla Nautilus, que persegueix els bars i restaurants conflictius. Al soterrani d'una cafeteria, amb els papers en regla, s'amagava una sala destinada al consum de tabac en catximbes, una activitat per la qual no tenia autorització. Els agents de la Guàrdia Urbana, que van anar a inspeccionar l'establiment, arran d'una queixa veïnal al 112, van confeccionar la denúncia pertinent. Seguim avui a l'informatiu amb les entrevistes als portaveus dels diferents grups municipals a l'Ajuntament de l'Hospitalet per parlar sobre l'actualitat de la ciutat i avui ens acompanya la portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sònia Esplugues. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant dels pressupostos municipals que ja estan aprovats després de que s'optés per aquesta fórmula de la qüestió de confiança. En aquest sentit, durant aquest procediment, el PP va intentar liderar una moció de censura també per fer un candidat alternatiu a tot plegat. Com valoreu que hagin tirat endavant uns comptes seguint aquesta fórmula i en aquest cas que no va haver-hi possible aquesta moció de censura per ser una alternativa?
Bueno, és una fórmula que no és nova de David Quirós, és una forma copiada de Jaume Collboni, de l'alcalde de la ciutat de Barcelona. Per tant, en aquest sentit, cap novetat, és una fórmula que és plenament legal, però nosaltres considerem que era una fórmula poc responsable perquè ells estan venent des del govern municipal, doncs una manera de governar sota la premissa del diàleg i el consens, i aquesta qüestió de confiança i la no aprovació amb un consens al ple dels pressupostos municipals per l'any 2026 és la demostració que a dia d'avui estan sols en el ple i estan sols a la ciutat perquè la ciutadania ja no els hi fa costat. I per això nosaltres, davant aquesta situació, el que vam plantejar era una moció de censura per intentar cercar fórmules de concentració de diferents grups municipals a l'oposició per donar resposta a les realitats que viuen els veïns i les veïnes, que és un desastre de gestió i és una negligència per part del govern socialista. Nosaltres, la premissa en aquest sentit era el ple municipal, els grups de l'oposició estem defensant i sobretot criticant una manera de fer política per part del Partit Socialista, basada pues, en uns carrers més nets, basats en uns impostos justs, més seguretat, més implicació a nivell social, pues, un problema d'habitatge i un problema educacional. Totes aquestes respostes que el govern municipal no dona resposta i que des dels diferents grups municipals estem denunciant, doncs escolta, era l'oportunitat doncs, per donar un cop de timó, en aquest sentit, al govern municipal i intentar solucionar els problemes que tant ens diuen els veïns i les veïnes de la ciutat d'Hospitalet. Feu alguna cosa, no ens podem queixar constantment, heu de fer alguna cosa. Pues aquí el Partit Popular va agafar el testimoni i va intentar, com a mínim, doncs donar resposta a aquestes queixes veïnals.
En el darrer ple municipal també li volia preguntar, va haver-hi retrets en aquest cas entre govern i oposició sobre una qüestió que afecta els mitjans de comunicació municipals, en aquest cas aquest òrgan, aquest consell que ha de validar o en el procediment aquest contracte programa. En aquest sentit, com està a dia d'avui i quina és la postura del Partit Popular davant de tot plegat?
Mira, la situació que tu acabes de descriure és una realitat que es podria traslladar a qualsevol àrea de l'Ajuntament. En aquest cas, el tema dels mitjans de comunicació, doncs el govern municipal, des de l'inici del mandat, que estem parlant del juny del 2023, té el mandat de fer aquesta constitució d'aquest òrgan preceptiu per després donar cobertura i renovar el contracte programa que caducava el dia 31 de gener del 2025 i portem més de gairebé 2 anys doncs, amb aquesta situació. Per què? Perquè el govern municipal socialista no entén que no té majoria absoluta i que totes aquelles persones que formen part d'aquest Consell han de ser consensuades. En aquest sentit, sembla que el govern municipal va presentar una pròrroga pel contracte programa. Des del govern, des de l'oposició, nosaltres el que vam fer és votar en contra, en bloc, tots els grups municipals, perquè enteníem que no era la solució. La solució és seure, parlar, consensuar noms i a partir d'aquí, doncs, endavant, evidentment, sobretot per tenir uns mitjans de qualitat professionals i on vosaltres, com a professionals, us sinteu també valorats a l'hora de fer la vostra feina. Per això, a dia d'avui, el que puc dir és que hi ha una nova proposta. Aquesta proposta es traslladarà a la Junta de Portaveus, que després s'aprovarà a la Farga, i per tant, el procediment sembla que torna a caminar. I jo crec que en breus setmanes, poques setmanes, això ja serà una realitat i finalment podrem començar a tractar el veritablement important, que és la renovació del contracte programa per tenir uns mitjans de comunicació municipals de qualitat i on la ciutadania es pugui veure reflectit.
Doncs estarem molt pendents de com va tot plegat. També més qüestions que li volia comentar sobre l'arribada del futur Hospital Clínic a la zona propera de Can Rigal. En aquest sentit, l'alcalde David Quirós ha dit en més d'una ocasió que està treballant amb la Conselleria de Salut per redefinir, han dit, a un nou mapa d'atenció sanitària integral pels veïns i veïnes de la ciutat. Pel PP, per on hauria de passar aquest mapa sanitari o què s'hauria de fer en aquest cas, tant amb l'arribada del Futur Clínic com amb l'Hospital General també que tenim a Can Rigal?
Bueno, jo crec que el David Quirós, quan parla d'aquesta remodelació a nivell sanitari, del mapa sanitari, jo crec que fa trampes al solitari. Primer, perquè l'Hospital Clínic és un projecte de Barcelona. Està a Barcelona. Que no se garanteix, a dia d'avui, i ho han reconegut, l'assistència als veïns de la part nord de la ciutat de l'Hospitalet. Per tant, necessitem una assistència real, com és ara el que tenim a la Creu Roja, a Pubilla Casas. Nosaltres no renunciarem a la construcció del nou hospital Creu Roja a la part nord, perquè a més, quan l'alcalde parla de redefinir tot el mapa sanitari, està pensant en Bellvitge, però és que tota aquesta gent de la part nord haurà de baixar a Bellvitge, però Bellvitge ja està molt saturada i per tant és inviable que pugui tenir i assumir tota l'allau de veïns i veïnes que poden tenir evidentment una necessitat sanitària i tenir la cobertura. Per tant, nosaltres defensem una vegada més la construcció de l'Hospital General, no renunciant evidentment a que hi hagi un reforç evidentment a Bellvitge, a el que és l'Hospital de Bellvitge, la part assistencial, però el que nosaltres no admetem sota cap criteri és que faci trampes al solitari i ens digui l'alcalde, perquè no és veritat, que el nou hospital del Clínic tindrà una assistència als veïns, perquè no està garantida.
També una altra qüestió que en les darreres setmanes heu insistit molt en aquesta qüestió, sobre el tema d'aquesta peixateria il·legal al mercat de Collblanc, que heu portat la qüestió a la Fiscalia, també heu alertat en aquest cas el Departament de Salut i Inspecció de Treball. En aquest sentit, confieu que el problema es pugui resoldre?
Bueno, jo crec que està a les mans del govern municipal. És que ara estem parlant de diferents temes, de diferents àrees, i és una àrea més que el govern municipal, l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, el dia de la nit del comerç, al novembre, va dir que s'encarregaria ell personalment la seva àrea de portar a terme tot el tema de comerç i mercats i que abans d'acabar l'any es reuniria amb tots. Pues estem a les hores que estem a febrer i encara a dia d'avui no s'ha reunit amb ningú. A més, pel tema concret que em parles dels ocupes, el top manta de la peixateria al mercat de Collblanc, això ha vingut una crítica i una denúncia per part dels membres que formen part dels paradistes al mercat de Collblanc, que porten més d'un any intentant denunciar aquesta situació i que sembla ser que el govern de la ciutat li diu que en breu es solucionarà. No, si tu estàs fent que hi hagi una activitat il·legal que s'està venent peix, segons a més diuen els paradistes, a sota preu, estàs fent, primer de tot, estàs fent competència deslleial. I segon, estàs permetent que es porti a terme una activitat quan no ets titular d'aquella parada. Per tant, nosaltres el que demanem és contundència, perquè s'està posant en la mateixa balança les persones que no estan pagant el seu cànon d'ocupació de la parada amb aquells que legalment estan complint amb les seves responsabilitats i estan pagant els seus impostos. O sigui, m'estàs posant al mateix nivell aquestes dues activitats, la il·legal i la il·legal. Per tant, nosaltres pensem que el més ràpid és implementar mesures cautelars, que l'Ajuntament, a través de la Guàrdia Urbana o a través dels òrgans corresponents, podria demanar mesures cautelars per tancar aquesta activitat i, a partir d'aquí, derimir quines són les responsabilitats que tenen, en aquest cas, l'Ajuntament, si és una negligència o si les persones que estan portant a terme aquestes activitats, quina responsabilitat tenen. Per tant, jo crec que és una negligència per part de l'Ajuntament, en aquest cas, de l'àrea de comerç.
Doncs estarem molt pendents de tot plegat. Teníem més preguntes per parlar sobre seguretat, incivisme també a la ciutat, però no tenim temps per més. Seguirem parlant en d'altres ocasions. Sonia Esplugues, portaveu del grup municipal del Partit Popular, gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I seguim l'informatiu i ara parlem d'altres qüestions, perquè des d'avui i fins dijous el recinte Firal de la Farga, centre d'activitats, acull la 12a edició d'Expo Sòlidos, el Saló Internacional de la Tecnologia i el Processament de Sòlids. La presència de les marques líders del sector converteixen el saló en el lloc idoni per analitzar i comparar solucions a les necessitats tecnològiques dels visitants.
Des d'avui fins dijous, el Centre d'Activitats La Farga acull Expo Sòlidos, la fira més important del sud d'Europa, especialitzada en maquinària i tecnologia al voltant de la manipulació de materials i processos industrials. Expo Sòlidos, juntament amb els seus salons paral·lels Expo Fluidos i Polus Sòlidos, compta en aquesta edició amb 189 expositors nacionals i internacionals. Aquesta fira ofereix solucions per millorar l'eficiència i la competitivitat en sectors industrials que requereixen utilitzar materials sòlids.
És una fira especialitzada en processos industrials. Què és un procés industrial? És qualsevol instal·lació en una indústria que vol fer un producte i que treballa en materials sòlids, fluids, i que tingui problemes de captació i filtració. I aquestes són les solucions tecnològiques a qualsevol instal·lació industrial i, per tant, ens adrecem a tots els sectors industrials.
La presència de solucions tecnològiques basades en la intel·ligència artificial o la robòtica per resoldre problemes reals de la producció són algunes de les novetats d'aquesta edició. És el cas de l'empresa Tuberies Jacob, que presenta unes ulleres 3D per dissenyar una planta completa de les seves canonades.
Cuando vamos a la instalación de un cliente para no ir con el metro, la cinta métrica y tal, el cliente puede dibujar su planta en 3D y se puede hacer una idea de qué tubos necesita, cómo quedaría la instalación hecha y además con esas piezas en 3D que ha hecho puede descargarse el listado de qué debe montar en su fábrica.
El saló està dirigit principalment a enginyers industrials i tècnics que volen veure les darreres novetats del sector.
Tenemos una planta que utiliza sólidos, en este caso el carbonato, con polímeros. Y bueno, estaba viendo un tipo de soluciones para poder mejorar el proceso de la fábrica.
Novetats i veure empreses noves, sobretot. Ara hi ha una aquí a l'altra banda que ha sigut totalment, no sé, ens hem parat, hem vist el noi, ens ha tratès i resulta que té un sistema que necessitem nosaltres, bueno, que ens facilitaria el sistema de captació de sòlids.
Aquestes tres fires representen una plataforma estratègica clau per al sector industrial que permet a les empreses conèixer i adoptar les darreres innovacions tecnològiques en la gestió de materials sòlids, el processament de fluids i la captació i tractament d'emissions.
Marcos Ruiz és la incorporació més destacada de l'Hospitalet Atletisme per aquesta nova temporada. El conjunt hospitalenc vol mantenir-se a la màxima categoria espanyola.
L'Hospitalet Atletisme afronta una nova temporada amb il·lusions renovades, amb una plantilla competitiva preparada per al gran objectiu col·lectiu de la temporada, mantenir-se a la divisió d'honor. Els equips masculí i femení volen continuar a l'èlit de l'atletisme nacional i consolidar el projecte.
Yo creo que tenemos dos equipazos, tanto masculino como femenino. Estoy totalmente convencido que vamos a conseguir el objetivo que es la permanencia y por qué no soñar con lo que nos quedamos cerquita el año pasado, que nos quedamos a las puertas, tanto el masculino como el femenino, de soñar con una final de título. Porque una vez ya estás en la final de título, sabes que quedes primero o último, no vas a descender. Cuando estás en una final de permanencia como el año pasado, que sabíamos que teníamos dos equipos que no iban a descender por pronósticos, pero siempre tienes la duda de ¿y si sale esto mal? ¿Y si tenemos un mal día? ¿Y si? Pero bueno, ya lo reflejamos que teníamos dos equipazos y las chicas quedaron primeras del encuentro de permanencia y los chicos terceros.
L'ambició del club es reforça amb una incorporació de primer nivell, Marcos Ruiz, dotzè del món en triple salt en pista coberta l'any 2025. Amb un registre de 16,78 metres. Arriba per marcar diferències.
Fue porque las vibras de este año es el momento. Ha llegado el momento de fichar por el OPI y también, como vi ya el año pasado que tenía un buen equipo y que podían llegar a tener grandes logros, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos llegar a algo guay, es decir, a un éxito bastante grande? Y dije, pues yo quiero estar de los 8 primeros con el OSPI en División de Honor.
Els pròxims reptes ja estan al calendari. El Campionat d'Espanya de pista coberta a principis de març i l'inici de la Divisió d'Honor prevista per aquest abril. Una temporada per competir, créixer i defensar el lloc guanyat.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El pròxim dilluns, l'Hospitalet comptarà amb una nova línia de bus metropolità, la M15. És de titularitat de l'AMB i estarà gestionada per l'empresa Moventis. La finalitat de la posada en marxa serà reforçar l'alta demanda que actualment es concentra a les línies M12 i M14. Els paradistes de la part exterior del mercat de Santa Eulàlia demanen mesures perquè s'acabi amb els robatoris que pateixen des del desembre. Denuncien robatoris d'aparells d'aire condicionat i canonades. Ahir al vespre, Mossos i Guàrdia Urbana van detenir un home per presumpte delicte de robatori amb força. Arriba a la Farga Centre d'Activitats la 12a edició d'Expo Sòlidos, el Saló Internacional de la Tecnologia i el Processament de Sòlids. Fins dijous hi seran presents les marques líders del sector que donaran a conèixer les darreres novetats. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.